Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Una cosa que m'has deixat a mitges, Oriol. El cas precisament de l'Eduard Pujol demostra que precisament ell, que el cas, les víctimes o les denunciants o les que l'acusaven, no el van portar a la justícia. I llavors és on es va produir un procediment precipitat i amb poca capacitat de pressió de denunciància per ell dintre del partit. Llavors,
dintre del partit, però per què?
Deixa'm acabar. Jo el que t'estic dient és que a vegades el conducte professionalitzat i molt ben estructurat i molt ben regulat de l'àmbit penal dona més oportunitats de defensar-se que en un àmbit privat o tancat. Perquè mira el que ha passat ara. Ara és ell el que està recorrent.
Jo et discrepo i et defenso que en l'àmbit privat, respectant la privacitat i fins i tot respectant l'anonimat, es segueixen procediments molt ben fets que tenen les conseqüències que han de tenir sense la derivada de la destrucció de les persones.
En l'àmbit penal, si no és un tema mediàtic, és igual de discret. En el cas d'Eduard Pujol, precisament, és ell ara el que ha de recórrer als tribunals per la difamació, diguem-ne, vale? I es va produir sense arribar als tribunals, i precisament perquè en l'àmbit privat de l'organització a la qual ell pertanyia es van precipitar, val? Doncs això, home, no facis aquests senyals, perquè precisament el que estàs dient...
Estàs venint a mi?
Tu estàs defensant que aquests casos es ventilin en l'àmbit privat, dintre les organitzacions, abans que en el Codi Penal. Abans que en l'àmbit penal. I jo t'estic dient que a vegades pot ser pitjor.
Perquè aquest Codi Penal, com has dit tu, sempre hi serà com a recurs. Jo no he defensat que es ventilin i es tapin en l'àmbit privat. Jo he dit que en l'àmbit privat, a les empreses ben estructurades, ben organitzades, ja hi ha mecanismes per tractar-los i que tinguin les conseqüències sense que arribin allà. La víctima sempre tindrà aquest recurs de, si no es queda satisfet amb el resultat que s'assoleix en l'àmbit privat, poder recórrer en aquest àmbit judicial. L'únic que dic és que moltes vegades és suficient l'àmbit laboral, per exemple, o hauria estat suficient en l'àmbit laboral, en el cas de la Federació Espanyola, si aquest senyor... si la federació hagués actuat correctament. Què és el que no ha fet?
Clar, segurament aquí ha estat el problema.
Què és el que no ha fet? No ha activat els mecanismes que hauria hagut d'activar si la Jennifer hagués fet, la Jennifer Hermoso hagués fet la denúncia pertinent interna. En aquest cas, evidentment, era un cas que era amb imatges. Però si no, els mecanismes que s'han activat, i segurament són mecanismes que ja s'haurien hagut d'activar a la federació, si hagués tingut un pla d'igualtat i una comissió d'igualtat com Déu mana, ja els hauria activat. Quan va haver-hi la rebel·lió de les futbolistes que ja van denunciar tractes vexatoris per part del seleccionador. És a dir, aquí hi ha una organització viciada que no és capaç d'articular aquests mecanismes. Però jo el que dic és que hi ha moltes organitzacions en aquests mecanismes i són i funcionen. I seria desitjable com a societat que funcionessin, que preservessin l'anonimat i que un comportament inadequat en un moment determinat tingués unes conseqüències laborals que no entressin en la judicial o en el penal i en la destrucció pública de la persona.
Helena i Gemma. Un moment, Gemma.
Fes.
Sí?
Gemma i després.
Vale, Gemma i Helena. Adreu.
És que em dona la sensació que està parlant del món ideal. I no vivim en el món ideal. Vivim en una societat on hi ha assassinats machistes. Vivim en una societat patriarcal. Vivim en una societat on les dones no estem en aquest món. Jo quan sento comportament inadequat, m'ofent, és a dir, ara ve el meu jefe, m'agafa, em toqueteja, em fa un petó i és un comportament inadequat. Això no és un comportament inadequat.
Escolta, no em tergiversis, que jo no he dit això. Digues el que hagis de dir, però no ho facis manipulant les meves paraules, és l'únic que et demano.
No he manipulat cap paraula, he sentit en el teu discurs el comportament inadequat de forma molt repetitiva i no estem parlant d'un comportament inadequat, perquè a més no estem parlant d'una qüestió...
Això és el teu criteri, però jo et dic que és un comportament inadequat que pot tenir unes derivades judicials, però per tu no és un comportament adequat, et sembla correcte el que ha fet Rubiales? No et sembla correcte, tu?
A mi em sembla una agressió, claríssimament.
Però et sembla un comportament inadequat, també, o no? Hi ha un tema terminològic. És un comportament inadequat, que a més per tu és una agressió i per altres persones no ho serà. Però no et pot ofendre de cap manera que jo digui que és un comportament inadequat, perquè és que ho és.
Moment, Oriol, escolta'm la Gemma.
En el moment en què moltes... moltes persones des del seu sofà aquella nit van veure aquell comportament i no van veure una agressió, no li van restar importància, i és el que ens trobem, desgraciadament, moltes dones en el nostre dia a dia. Per tant, hi ha d'haver no només un recolzament per part del Codi Penal que ens doni garanties i que ens ofereixi la possibilitat de tenir aquestes garanties jurídiques als nostres drets més bàsics. I em reitero en lo de l'agressió, la paraula sí fa la cosa. Ha de quedar claríssim en la mentalitat social, no només de les que estem empenyent a aquest cas i molts d'altres, sinó dels que no estarien empenyent i seguirien al seu sofà pensant que això és una actitud normal.
Helena, endavant.
Sí, depenent el que diu la Gemma, justament, jo crec que casos com el de la Federació sí que mostren la necessitat de que existeixi aquesta empara, diguéssim, legal o judicial, justament perquè ni totes les organitzacions tenen sempre aquests plans, i això ens hi hem trobat amb casos que són molt menys mediàtics, els mecanismes que, per cert, la llei d'igualtat obliga que els tinguin i a vegades no existeixen. Per tant, ens hem de preguntar, bueno, si no existeixen, què ens queda? Doncs ens queda la judicial. De tota manera, jo sí que penso que per la gravetat dels actes que estem parlant aquí, jo sí que té tot el sentit que hi hagi que podem contemplar la via judicial com una via vàlida, molt més que la interna, perquè a més, quines garanties dona aquesta institució de que sabrà resoldre una actitud com aquesta, justament venim d'on venim, veníem de tota la denúncia d'aquestes jugadores, venim d'una sèrie d'anys i molts anys en què segurament de manera informal, perquè pel que es veu formal no funcionaven els mecanismes, era Vox Populi el comportament d'aquest personatge i de molta gent allà dins envers les jugadores, i no s'ha fet res i no ha canviat res fins que hi ha hagut un acte públic, que per mi, estic d'acord amb la Gemma, és una agressió. I aquesta resposta és la que veurem ara, que segurament donarà, doncs ara que ha començat Fiscalia, més enllà dels moviments que hem vist, bastant penosos, per cert, interns, no?, de la Federació. De primer donem suport al líder a tope, després li girem l'esquena quan veiem que ens pot anar malament, no quan pensem en la víctima. És que crec que el que ha demostrat la Federació és que aquest moviment no té a veure amb com es pugui estar sentint Enginyer Hermoso ara mateix, sinó amb les seves pròpies cadires i el que hi tinguin a guanyar i a perdre amb tot això d'una banda. I d'altra banda sí que penso que el fet que el fet en si va ser gravíssim, la compareixença posterior de Rubiales per mi és del tot inacceptable, és vergonyant, mofes, insults i el que vulguis dir. A més, va haver-hi una mofa explícita també cap al moviment feminista, que justament en aquesta tertúlia hem estat parlant de tot el camí que ha recorregut socialment la consideració d'aquests fets que estem tractant aquí com d'una gravetat que potser fa 10 anys no li haguéssim atribuït, i jo això sí que crec que té molt gran part molt mèrit justament la lluita feminista, que jo no la titllaria de fanatisme en cap cas, perquè sí que s'ha vist que moltes vegades el feminisme, i aquí també entraríem en un altre debat, però hi ha gent, no, el feminisme més amable o més, jo crec que el feminisme combatiu és el que ens ha portat també a determinats èxits, no?, que els estem veient ara, doncs en forma doncs, tant de consideració social d'aquests fets, de censura d'aquest comportament, i en última instància doncs, de tenir aquest canal judicial que pugui dirimir doncs, si hi ha hagut o no hi ha hagut aquesta agressió.
Sí, sí, en pocs anys, en 30, 20, fins i tot diria que en 5 anys s'ha esclatat, diguéssim, tot el que el feminisme estava treballant des de feia molt de temps, i ara cristal·litzat i està donant uns resultats que són, a veure, per tenir un compte i preguntar-los la fórmula, diguem-ne, que el feminisme es porti la fórmula per resoldre altres grans problemes socials, perquè realment, i bueno, crec que la fórmula és la persistència. El feminisme no ha deixat mai intimidar-se, no ha tirat la tovallola, ha insistit, ha aprofitat, molt ben aprofitades, ocasions clamoroses, com va ser el cas de la manada, i ara doncs està tenint uns resultats que semblaven impossibles potser fa 40 o 50 anys, quan el món era, el punt de vista majoritari d'una altra manera, semblava impossible que acabés fent aquest tom, i això realment és un motiu d'alegria. Ara bé, de moment estem en el principi, diguéssim, al principi de la fi, no?, del patriarcat aquest, perquè és, ara ja està clar que això no es pot defensar públicament i que, per tant, has de fer veure que penses en aquesta direcció. Ara cal que això s'interioritzi, que això, jo ja vaig veient que la gent jove, i per tant no només les dones sinó els homes joves ja tenen una altra mentalitat, ja hi ha hagut un canvi cultural en les noves generacions i per tant ja ho tenen molt més interioritzat, però també hi ha homes joves que estan fent barbaritats, o sigui, continua havent-hi violacions grupals, que és una cosa gravíssima, protagonitzades per homes molt joves, per nois molt joves, per, de fet, fins i tot per menors.
Aquest estiu n'hem hagut de lamentar, tres o quatre com a mínim, amb agressors i víctimes també,
tots menors.
Ja no de 18, de 17 i de 16 anys.
Sí,
també,
sí, alguns inimputables, fins i tot, perquè són menors de 14
de Badalona,
anys. Sí.
Per tant,
diguéssim, és un bon indici que en aquest cas la reacció hagi sigut aquesta. Vol dir que molta gent ha entès que com a mínim ja no es pot defensar el contrari, però ara cal que això vagi més enllà, vagi més a fons, que s'aprofundeixi més i que arribi a tothom aquest canvi de mentalitat, perquè és que si no això no s'acabarà, igual que no s'acabaran els crims masclistes, perquè parteixen de la base que un home té dret a agredir físicament, en aquest cas ja no per violar-la sinó per fer mal, diguéssim, a una dona, i això no li ha de poder passar pel cap a ningú. I per tant queda encara molt camí per recórrer, però sembla que com a mínim s'ha guanyat una batalla, que és la batalla, o s'està guanyant una batalla, anem en camí de guanyar una batalla, que és la batalla del relat, que és molt important, perquè llavors això transcendeix els tribunals, transcendeix la policia. La policia ha canviat radicalment amb el seu plantejament. Abans una víctima li costava molt anar a la comissaria de no sé segons què, i ara és tot el contrari. Se sent, en la majoria de casos, sempre hi ha errors i sempre hi ha casos desafortunats, però normalment, i a més està sent molt proactiva, els Mossos estan sent molt proactius per fer que les víctimes denunciï i perquè un cop les atenen se sentin ben acollides i ben tractades. Això és molt important, però estem al principi de la feina.
Són les 10 i 11 minuts, ara farem una petita pausa, una pausa curta, i quan tornem vull abordar un altre tema, que és aquest nou atac, i atac greu a la llengua catalana, en aquest cas a les Illes Balears. Ara tornem.
RAC 1. A tothom li costa creure que un elefant càpiga en uns 600. Però ara que IKEA obre una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a partir del 31 d'agost a les Glòries. Més a IKEA.es/Catalunya.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:15 i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC. I amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romacruma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes. Sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romacruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacrumamazda.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
El 9 i 10 de setembre vine a descobrir el passat indià de Torredembarra, 12a Fira dels Indians, amb mercat, mostra d'oficis, visites guiades, degustacions, havaneres i rumba. 12a Fira dels Indians. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o 109 dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Si quan tornes de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
A millor preu.
Ara cigrons cuits per 0,65 t'estalvies un 15%. I nous per 1,49 t'estalvies un 31%. Lidl marca la diferència.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et coneixes?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible a Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Tic-tac, tic-tac. Arriba l'hora de reservar el teu creuer d'hivern a Viatges al Corte Inglés. Viatge d'octubre a abril i aconsegueix les millors ofertes. Reserva creuer per només 50 euros als Emirats Àrabs, Mediterrani, Carib, amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui hi ha la tertúlia amb les periodistes Sílvia Barroso, Elena Freixa i Oriol Rivet i l'empresària Gemma Lago.
Deu i 18, doncs això, des de fa tot just 24 hores, una mica menys, el català ja no és requisit per fer de metge o infermer a les Illes Balears, o dit d'una altra manera. Si vols ser atès per una infermera o per un infermer o per una metgessa o per un metger, metge en català a les Illes Balears, ningú t'ho garanteix. Pot ser que trobis que no hi ha cap metge que sàpiga català i com que no és requisit saber-ne, tampoc tindràs dret a queixar-te. Sí, Julia.
Bé, aquest és un cas que no percebut i previst, perquè ja estava clar que passaria,
sí,
és
sí.
Menys greu, i a part de greu, està farcit de mentides i de trampes. Per començar, o sigui, és evident que això el PP ho fa perquè li demana Vox, amb la qual cosa això ja és molt, molt preocupant, a ells els sembla bé, però la pressió de Vox és inqüestionable, i això ja d'entrada és un mal senyal, però després hi ha tota una sèrie de qüestions que ho agreugen, i és que, primera, D'entrada, és mentida que sigui per això que tenen problemes per tenir metges. Això ho estan dient moltes veus a les illes mateix. I, a més, això lliga amb, un, amb uns casos que es van conèixer fa uns mesos, per exemple, mestres que, de Formentera, que estaven dormint al cotxe perquè no trobaven sí. un habitatge que es poguessin pagar a les illes. Hi ha un gran problema d'habitatge perquè els preus es disparen pel turisme i les persones que van a treballar no s'ho poden pagar i els sous són insuficients. Aquest és el veritable problema de per què els hi pot costar trobar sanitaris que hi vagin, no pel requisit de la llengua. Perquè, a més, que quedi clar que el requisit és només per la gent que fa oposicions, quan opten a obtenir la plaça de funcionaris, perquè això també passa a Catalunya. En els casos dels interins hi ha un mecanisme, hi ha la previsió de que puguin deixar-los exempts d'aquest requisit. No és que no hi sigui en absolut, però se'ls pot deixar exempts d'aquest requisit amb una, bueno, sense donar-hi voltes, se'ls deixa exempts i ja està. I això fa que a Catalunya també, i això en tenim experiència directa, els que utilitzem la sanitat pública, de la qual jo sóc una militant absoluta, i per tant la faig servir molt i amb plena satisfacció, però és veritat que em trobo molts metges que no és que no el parlin, que al final dius, bueno, si ell parla un altre idioma, bueno, castellà, perquè no m'he trobat mai en un altre cas, i jo parlo català i ja està. És que no t'entenen, o t'entenen malament, o es mostren manifestament incòmodes amb aquesta conversa amb un tema com la salut, que és prou delicat i prou personal. Per tant, tot plegat està farcit de trampes i de mentides, i el problema que hi ha és que el català i els parlants del català veuen els seus drets vulnerats.
Sí, jo crec que estic d'acord amb la Sílvia, crec que aquí és el món al revés, perquè el que surt perdent és el dret del pacient a poder-se expressar en una situació d'angoixa, complicada, normalment de tensió, perquè ens hem d'imaginar, doncs, que no totes les visites són segurament agradables. Perds el dret d'expressar-te en una llengua que és oficial, és la teva llengua, en la qual segurament pots transmetre millor en el facultatiu el que passa, no? Per tant, jo crec que en un moment en què veiem una medicina que tendeix i que ha de tendir cada cop més a humanitzar aquesta relació amb el pacient, aquesta és una pèrdua que va en contra, diguéssim, dels drets dels drets del pacient. Més enllà del que diu la Sílvia, d'aquestes trampes, no?, i aquestes falses excuses de per què s'ha optat per això, aquí clarament el tàndem Vox-PP materialitzen la seva amenaça de perseguir, hem començat per aquí i segurament en veurem nous exemples els propers mesos. I després sí que m'agradaria, lligat a això que comentava inicialment, jo recordo que vam parlar una vegada a l'Ara, vam publicar un reportatge on citàvem un estudi de Canadà que justament deia que el tema de coneixement d'una llengua com ara el català, en el cas de Catalunya també, les Balears, és un tema que hauria de ser de competència bàsica dels professionals mèdics, dels professionals sanitaris, perquè fins i tot s'havien fet estudis en què el coneixement d'aquesta llengua ajudava fins i tot a millorar els pronòstics i una mica a acotar quin era el problema, és a dir, que realment hi havia un efecte molt positiu pel que fa, doncs, tant a la detecció com a, també al pronòstic del que tu fas d'un pacient quan el tens a davant i t'està relatant un quadre, no?, segurament de complicacions. Per tant, penso que aquí és un clamorós error, penso que aquí surt perdent clarament són els pacients, i això és el que és intolerable en sanitat.
Ho comentava la Sílvia, que no percebut és menys greu. L'argument que s'esgrimeix des del govern de Marga Provenç, del Partit Popular amb el suport de Vox des de fora, és que cal treure aquest requisit del català per trobar metges i infermers que vulguin treballar a les illes, perquè creuen que això, si no, doncs com que hi ha menys parlants del català, hi ha menys gent que coneix el català, farà que no hi hagi tants metges que vulguin anar a treballar a les illes. I precisament el Col·legi de Metges de les Balears ens explicava ahir aquí al 9C de RACUM, la Montse Martí, que la llengua no ha estat mai un problema per trobar sanitaris que vulguin treballar a les illes. Que segur que el requisit del català mai ha estat un problema perquè hi hagi prous metges i prous sanitaris a les illes.
Sí, bé, això ho he viscut amb un metge de Madrid que va venir fa cosa d'un any aquí a Catalunya, i que han tingut relació amb un familiar meu, i en qüestió de 3, 4, 5 mesos, sense gaire dificultat, és capaç no només d'entendre totes les converses, sinó de parlar-lo amb naturalitat al català. És a dir, que no, realment, si hi ha una voluntat d'aprendre la llengua i de diguéssim, tenir aquest coneixement bàsic per atendre el pacient, jo crec que hi és. Sí que penso que el sector dels metges i de les infermeres és un sector on hi ha una gran competència i una manca de professionals reconeguda. Per tant, a mi em sembla raonable que per places d'interins o de residents se sigui flexible en aquest sentit. Ara sí que penso que quan ja regularitzen places o quan s'obté una plaça fixa en un centre públic, a mi em sembla que és de sentit comú que aquest metge, si no parlar, ha de ser capaç d'entendre els pacients en qualsevol de les llengües oficials que es parlen en aquella comunitat, i en el cas de les Balears el català i el castellà, com a Catalunya, i per tant jo crec que sí que ha de ser un requisit en el moment en què aquesta plaça es converteix en fixa. I això no és una pressió de Vox, això estava en el programa electoral del PP de les Balears, i per tant l'ha complert el programa, i en definitiva ens agradi o no ens agradi, però és el que han volgut els ciutadans de les Illes Balears, no ho oblidem això.
Gemma.
Exacte, agafant el fil del que deia el meu company, els resultats electorals ja ens feien vaticinar com anirien aquests propers 4 anys en relació a la llengua i no només a la llengua, no? I desgraciadament s'estan complint els vaticinis i estem veient com estan fent un atac als drets lingüístics de les persones que viuen a les Illes Balears, de les persones que viuen també al País Valencià, perquè ho parlàvem l'altre dia en aquesta mateixa taula. I darrere, més a més, el com amaguen el gran tema de l'especulació urbanística i la vivenda vacacional i la falta de regulació a les illes, em sembla increïble. És una qüestió de drets. Tu, quan vas al metge, has de poder ser atès i t'has de poder comunicar amb la teva llengua, pel que dèiem abans, perquè és un moment íntim, és un moment que pot ser dolorós, és un moment que pot ser difícil, és un moment on necessites poder expressar-te doncs tal i com ho faries amb naturalitat, i a més és que estem parlant d'una llengua oficial, no estem parlant d'una altra llengua, no? Que és que em sembla increïble el que està passant. Quan et poses malalt a l'estranger, el primer que sents és aquesta vulnerabilitat d'anar a un hospital on t'atenen en un idioma que no és el teu. I això jo crec que moltes persones que m'estiguin escoltant, desgraciadament, ho han pogut viure, no?, en la seva pell, amb més gravetat o menys gravetat, però és aquesta vulnerabilitat de dir, és que no sé si m'estan entenent ara mateix, no em puc comunicar. Doncs és una mica el que passarà a partir d'ara. Tu has de poder anar al metge i has de poder ser atès amb el teu idioma, i em sembla que aquí és tan senzill, és tan senzill com això. Per tant, animo a totes les persones a defensar l'ús social del català a les escoles, a tots els espais públics, i a mantenir la lluita molt combativa aquests propers 4 anys, perquè anirem veient atacs rere atacs constantment.
Segurament la clau és el que ara comentava la Gemma i el que apuntava també l'Helena, que és un tema de drets fonamentals. És de sentir que et poden atendre i que t'atendran en un moment, doncs, de debilitat o de fragilitat, com és anar al metge, pel que pugui ser, doncs que et puguin atendre amb la teva llengua en un territori on la teva llengua és la llengua oficial.
Sobretot per gent gran o gent que no estigui molt acostumada. Nosaltres, que som uns xerraires professionals, diguéssim...
Per això esteu aquí.
Exacte. Mira, ens podem defensar, evidentment, amb diverses llengües, alguns, altres com a mínim...
Alguns amb més llengües que altres, sí.
Però hi ha gent que no té no està tan familiaritzada amb parlar amb desconeguts, amb parlar en públic, amb descriure de manera detallada símptomes que poden ser la clau perquè sàpiguen què et passa, perquè no tot se soluciona amb una prova mèdica, necessiten informació que tu transmetis com a pacient. I per tant, que no puguis fer en la teva llengua realment és una situació que moltes vegades és angoixant i a més pot posar en risc fins i tot un diagnòstic precís. Jo he notat moltes vegades l'hostilitat de metges amb els quals jo mantenia el català, i ells em parlaven en castellà, metges que venien de lluny, diguéssim, i per tant, com que els hi sembla que aprendre el castellà és suficient a Catalunya i estem realment transmetent aquest missatge per tot com funciona tot, pensen que prenen el castellà i en tenen prou. Llavors se senten hostigats, diguéssim, no? Si tu insisteixen a parlar català. Llavors es genera una situació realment molt incòmoda i al final, no sé, alguna vegada he estat temptada de dir que vingui un traductor. Perquè jo visc al Raval i el CAP on jo vaig tenen traductors de diversos idiomes perquè hi ha molts veïns que ni tan sols dominen el castellà i tenen dret a ser atesos amb una llengua en la qual ells es puguin explicar bé amb el metge. I els veig arribar els traductors. Doncs mira, la pròxima vegada, una manera de reivindicar. Jo demanaré un traductor de català, català-castellà, a veure si així... No, és que en sèrio, al final... Hem de començar a fer gestos per reclamar uns drets que no hi ha manera que es garanteixin.
Mira, més enllà de quan vas al metge, sigueu sincers, vosaltres entenc que d'entrada, quan us heu de dirigir cap a una persona que no sabeu quin idioma parla, ho feu en català o en castellà, el que sigui, però si ho feu en català, si aquella persona us contesta en castellà, canvieu d'idioma o proveu a veure si us entén o no us entén en català?
Oriol. Jo no canvio d'idioma i jo exerceixo una certa militància i, a més, sóc perfectament conscient que la majoria de gent no té cap mena de problema que els segueixis parlant en català si ells et parlen en castellà, que cosa de la qual, per cert, tenen tot el dret. Per tant, jo sí, jo no canvio de llengua. Si una persona després em diu és que jo no t'entenc, em va passar l'altre dia amb un vigilant de la platja. Em va dir, mira, és que jo sóc de Granada, vinc aquí a vigilar les platges durant unes setmanes i és que no sé què m'estàs dient. Pues, escolti, jo li canvio l'idioma i ja està. Penso que no caldria que ho fes, penso que estaria bé que aquesta persona m'entengués, però sóc capaç de dir, escolta, doncs és igual. Però per principis, jo mantinc la meva llengua i renyo els meus fills perquè no ho fan. I els estic tot el dia dient, escolta, per què li parles a aquest noi o aquesta noia en castellà? Bueno, perquè és que, clar, perquè en aquest ambient o aquí m'ha semblat... No, tu per defecte parla en català perquè és que potser no el parla, però entendre't, el 99% de la possibilitat és que t'entengui.
Helena?
Jo, la veritat és que jo la meva llengua és el català. És veritat que a casa és molt bilingüe, per tant, el meu automatisme molts cops és el canvi, o sigui, soc de canvi fàcil, però també és veritat que el combato, és a dir, quan soc conscient de mantenir-lo, perquè a vegades són purament mecanismes i automatismes que fa la teva ment, però que realment li estàs com també donant un missatge al teu interlocutor de, o sigui, jo estic parlant amb qui m'acompanya en català i em dirigeixo i per quin motiu estic canviant si ens estem entenent, i moltes vegades faig la prova quan ets conscient i la mantens i no hi ha cap problema la majoria de vegades, perquè al final tampoc estem parlant de converses molt elevades en el nostre dia a dia i la gent que porta un cert temps aquí l'entén perfectament. A més, jo el meu marit és estranger, està fincat a Catalunya des de fa 10 anys i parla un català perfecte, vull dir, la nostra llengua vehicular és el català. Per tant, al final és un tema de voluntat i de donar també a aquella persona l'oportunitat. Ell moltes vegades em deia que si no tenia més fluïdesa en català era justament perquè es trobava moltes persones que feien aquest canvi quan detectaven que el seu català trontollava, sobretot al principi, o quan intentaven esbrinar d'on era, per un automatisme que tenim moltes vegades erroni, canviaven al castellà, quan tampoc era la seva llengua materna, el castellà, no estàvem guanyant gaire, no?
Clar.
Per tant, penso que això també m'ha ajudat molt a realment ir fent la prova amb diferents establiments de tot tipus, i al final te n'adones que moltes vegades aquesta dificultat i aquestes barreres és una construcció que ve del món, moltes vegades del món polític, d'altres interessos, però que no té a veure amb la realitat que
no, ja que dius això de l'accent, en aquest país tenim un problema amb això de l'accent, sí. Perquè parlar anglès, per exemple, amb un amic amb accent, és que parla amb accent. Home, només faltaria que no parlis amb accent, no? És que seria molt raro, és que a més els lingüistes t'ho diran tots. L'última cosa que esperi és pràcticament impossible de perdre quan s'aprèn una llengua és l'accent. És a dir, és que no parlaràs com un nadiu, és pràcticament impossible que arribis a parlar com un nadiu. Per tant, el teu marit, per molt que parli català,
evidentment,
gramaticalment, fonèticament...
No, però ja, Oriol, ja et dic jo que està molt lluny de tenir problemes amb el català. Bueno, parla gairebé perfecte.
Però el que vull dir és que encara que no el parlis perfecte, tenim un problema amb això. És a dir, l'anglès s'ha de parlar sense cap mena d'accent perquè si no, no el saps ben bé. I una persona que ve de fora perquè parla ja li falla una mica l'accent o la fonètica, no sé què, ostres, ja li canviem la llengua. No, escolti, l'hem de facilitar que...
Però precisament els parlants d'anglès són molt flexibles amb això.
A Amèrica, per exemple, sí, a Amèrica ho tenen molt així, però aquí, que els catalans tenim un problema.
Ah, no, però aquí no, per si aquí no en sabem.
Ens fa vergonya tot, ens fa vergonya tot. Parlem en anglès i si trontollem una mica, deixem-ho estar. No, no, al contrari, anem-hi.
Jo el que vaig aprendre amb això, disculpa, Sílvia, és que al final, segurament fent aquest canvi automàtic, que no tens raó de ser, perquè no té cap sentit, flac favor li feia a aquella persona, perquè el prives d'una immersió que com a adult mai tindrà, sinó perquè una cosa és que arribis com a nen, no? Llavors tens un altre recorregut amb la llengua i una altra relació. Però llavors el privaves d'una immersió que en el seu cas segurament explica que ara parli també, perquè de cop, no? La teva... I això passa amb moltes persones que t'ho reclamen o que d'alguna manera, fins i tot jo m'he trobat en ocasions que jo, el meu jo automàtic de cop ha fet un canvi i potser ha parlat en castellà i aquella persona m'ha tornat la resposta en català. Em va passar una vegada amb un taxi, per exemple, perquè em va sentir que parlava per telèfon.
Clar,
i allò per mi va ser una lliçó. No, clar, és dir, realment, sí, no té cap sentit, no?
Sí, és que si fem això moltes vegades és veritat que, en certa manera, hi ha subterrani, perquè no, evidentment no és conscient, fins i tot un cert menysteniment, no? De per què pressuposes que aquesta persona no sap una llengua que tu saps i que a Catalunya se suposa que es parla i que
segurament
és,
perquè també estem carregats de prejudicis.
Per això que és un prejudici i pot arribar al punt de que aquella persona se senti menys tinguda. Per què has decidit que jo no sé català o no t'entendré?
El meu fill li va passar l'altre dia això... a la fira típica de poble. El meu fill li va parlar a un firaire en castellà. Jo li dic, per què li parles en castellà? És que es diu Manolo. I què, que es digui Manolo? Com si es diu Pepito? No, sap el català perfectament, parla en català, no té cap problema i et respondrà com vulgui.
No, clar, doncs per això et trobes després que els sorpreses...
De socials, o de classe, o del que sigui.
Que et contesten ells en català i penses, ostres, i què he fet, no?
I després hi ha un altre element que també s'ha exposat alguna vegada, i les dades d'estudis recents de la Plataforma per la Llengua i d'altres entitats, per exemple, que són unes dades horribles i terribles i extremament preocupants sobre l'ús del català als patis de les escoles, per exemple. Bé, clar, segurament, i això també n'hem parlat, que els més petits, la majoria de referents que tenen són castellanoparlants o directament parlen en anglès. Hi ha menys referent al món de l'streaming, per exemple, que, per cert, d'aquí una estona en parlarem amb l'Albert Lloreta i també amb l'Oriol Carol, que és el CEO de la Kings i la Queens League, que precisament comença avui la competició per la canalla de la Kings i la Queens League.
Com parlis de la Kings i de la Queens, que m'exaltaré.
Bueno, el teu fill deu estar
enganxadíssim. En tinc un que sí, i efectivament consumeixen molt producte molt en castellà. I també són unes edats que potser encara no són... Bueno, és normal que no ho siguin, no? Però a poc a poc també aquesta consciència una mica de la llengua també es va adquirint, no? Llavors potser també ets més capaç de controlar aquests mecanismes automàtics de passar-te al castellà com si res, no?
També perquè ara és això que deies tu, segurament els referents és que s'han multiplicat, és que és una, no és que s'hagin multiplicat, és que és clarament una inundació, no? El que t'arriba segurament en castellà com a consum, també en anglès, eh? Però clar, nosaltres, jo mateixa que sóc de la generació del Club Super 3, vull dir que clar, nosaltres ens vam criar amb una altra realitat que no té res a veure i que segurament el que tenies més a mà eren justament uns referents, doncs, de dibuixos animats, de cançons, que eren molt més
en català. Aquí hi ha una batalla molt important.
I aquesta és una batalla, sí, jo celebro molt.
El català tingui aquesta presència.
Exacte, i aquesta presència jo crec que en aquell moment hi era molt. De fet, ara ens trobem a vegades que tenim amics que són gallecs i ells, per exemple, els veien Pola de Drac en gallec, nosaltres el veiem en català, és a dir, que tota la nostra oferta també es reproduïa allà en gallec, fa gràcia, no?, de veure, però realment era... El nostre dia a dia era aquest, i ara això no existeix.
Clar, perquè ara s'ha diversificat tant les fonts que costa molt més, i la presència del castellà és tan massiva, en el món audiovisual, que és molt difícil competir-hi, però per això no s'han d'escatimar recursos en això, i per tant tot el que es pugui fer en la dinamització del mercat audiovisual en català, a mi em semblen recursos superben utilitzats i més que se n'hi haurien de destinar.
Gemma, com ho veus tu, tot plegat?
Sí, és que estic d'acord amb la taula. Jo visc en castellà, perquè estic vivint a Lanzarote, tot i que a casa som catalanoparlants i el meu company també és estranger, però de les primeres cosetes que va fer quan ens vam conèixer va ser aprendre a parlar català. Del Barça ja ho era, això tenia molt de guanyat, però va aprendre a parlar català perquè entenia que era una qüestió de respecte a mi, al meu territori, a la meva cultura i a les meves emocions i sentiments més profuns, no? I així visc, és a dir, jo tinc un automatisme bilingüisme per canviar no només el castellà, sinó que per sort puc canviar l'anglès, i tant de bo pogués canviar a més llengües amb l'interlocutor que convingui, perquè sóc una xerraire, m'agrada molt parlar i m'agraden les llengües per això. Però sí que intento mantenir el català de forma militant quan vaig a un bar, quan vaig a una botiga, quan vaig a un... Per què? Perquè són converses que, com deien abans els companys, són converses tan senzilletes que és només una qüestió de respecte mutu poder-se entendre, no? I per tant, si estic a Catalunya, parlo en català perquè és l'idioma que pertoqui, perquè el que s'ha d'anar treballant no és només el respecte als drets lingüístics, que els hem de tenir molt clars, sinó és també no perdre pinzellada en l'ús social de la nostra llengua, aquest pati de l'escola, no? Aquest pati de l'escola que n'hem parlat tan sovint i que és basiquíssim. Per sort, el català, jo també soc de la generació del Club Super 3, però avui en dia, com a mínim en comparació amb el que veig aquí en la joventut d'aquí o en l'adolescència d'aquí, el panorama musical català, per exemple, tant infantil com per adolescència, és molt més ric en missatge, en idioma, en rerefons que el que et pot oferir avui en dia en castellà. Tinc la sensació, o aquest és una mica el meu petit orgull. Per tant, seguir cultivant i seguir potenciant i seguir recolzant tots aquests moviments culturals de Catalunya que ens fan tan rics com a país.
Podeu explicar, Oriol i Sílvia, què ha passat quan l'Helena i després la Gemma han esmentat de que són la...
Home,
són
de la generació, Oriol, del Club, però tu sí que ets de la generació del Club...
No.
Jo soc de la generació de Terra d'Escudella. Jo... Sí, si algú recorda què era.
Jo em sento bastant identificat amb els Mishima, allò que canten, que els seus pares estan dormint encara i ells miren aquells programes de televisió espanyola. Jo sí, jo soc més d'aquesta època i jo no hi era, quan era petit no hi havia tot aquest...
No, però tu havies vist Terra d'Escudella o no? No. No, ets més jove que jo.
Soc més jove que tu... No entrarem ara en detalls, però sí, no, són, ens han descol·locat amb tanta generació del Club Super 3, perquè estem
Terra d'Escudella, Sílvia?
Terra d'Escudella, sí, a Televisió Espanyola, des de Sant Cugat. Me'n recordo poc, perquè és que fa molts anys, perquè tinc bastants anys, però sí, es feia ja en català uns programes infantils, i no sé, jo crec que això es recorda poc, perquè el Club Super 3 va ser una bomba tan impressionant i un èxit tan bestial i tan important que ara, precisament per això, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està intentant reproduir la mateixa operació, que ara és molt més difícil, perquè ara hi ha molta competència fora de la televisió. Per això estan preparant aquesta app que estan a punt de presentar per poder arribar per molts canals diferents, perquè els nens ara no es planten davant de la tele del menjador de casa.
No, gens. I posen... El dia del TikTok.
Per tant, clar, ara és molt més difícil fer aquest itinerari, però no vol dir que no s'hagi d'intentar, perquè és que si no, per això els patis de les escoles no es parla. I una cosa que he sentit dir a alguns pares és que els nanos juguen a Eufòria als patis. Sí, aquella Eufòria. Per tant, Eufòria és un gran encert en aquest sentit, ja és alguna cosa.
Absolutament. Sí?
Sí.
Em pensava que anaves a dir alguna cosa, Leo, no?
No, estic d'acord amb la Sílvia.
Són les 10:42, fem una petita pausa i tornem.
RAC 1. Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Jo vull
anar a la platja amb tu. Aquest setembre, quan tornis a la platja, vine a Premià de Dalt, perquè t'espera el festival més important del Maresme, Ulisses Fest, el 15 i 16 de setembre al Parc de Can Vermunt, amb els concerts de Julieta, Els Amics de les Arts, Triquell, Stay Homes. Compra ja les teves entrades a premiadedalt.tiquetara.com. Ulisses Fest.
Batons. Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur. El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
El 9 i 10 de setembre vine a descobrir el passat indià de Torredembarra. 12a Fira dels Indians. Amb mercat, mostra d'oficis, visites guiades, degustacions, havaneres i rumba. 12a Fira dels Indians. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El Cucat Noticias de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Passa un minut de 3:15 del matí. Si sou d'aquells afortunats, ja en queden pocs d'aquells, perquè ja estem a finals d'agost, que encara esteu de vacances i pel que sigui us acabeu de llevar, o fa poc que us heu llevat, heu de saber que... Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Ara em sento com l'Anna Ballonés està fent el pregó de la Festa Major de Vilafranca. El PSOE porta el recompte del vot exterior de Madrid al Tribunal Constitucional.
Sí, després que tant la Junta Electoral Central com el Tribunal Suprem rebutgessin tornar a comptar els vots emesos des de l'estranger, els socialistes no es donen per vençuts i recorreran la sentència del Suprem al Tribunal Constitucional. Volen que el TC obligui el Suprem a recomptar-los. Són més de 30.000 vots que van fer que el PSOE perdés un diputat per Madrid a favor del PP. Des de llavors, els socialistes necessiten els vots a favor de Junts per Catalunya per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez.
Precisament sobre la investidura, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es reuniran demà al Congrés dels Diputats.
Sí, la trobada serà a partir de les 10 del matí, tot plegat després que ahir el líder popular li demanés reunir-se al socialista i Sánchez ho acceptés. Feijóo vol demanar-li una altra vegada que el PSOE li faciliti la investidura com a candidat de la llista més votada. N'ha parlat aquest matí el portaveu dels populars, Borja Sémper, a Onda Cero.
Le dijo a los votantes de izquierda y también a los dirigentes del Partido Socialista, no a una parte de los dirigentes socialistas, pues le dijimos a todos. Diciéndoles que hay posibilidad de que demostremos grandeza y que leamos bien la situación que atraviesa España, que es extraordinariamente delicada. La alternativa es negativa para España, porque volverá a ser una legislatura condicionada por quienes no tienen un proyecto común y compartido para España, que son los independentistas.
I la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya que Pedro Sánchez li demanarà a Feijóo que es disculpi.
Lo primero y lo más importante es que demuestre el respeto al Partido Socialista, que demuestre el respeto al presidente del gobierno. Insisto, esas llamadas al transfugismo, esas descalificaciones, esas alusiones al sanchismo. Mire, yo creo que por eso los ciudadanos españoles no le han dado la mayoría que le va a permitir poder formar gobierno.
Des del PSOE insisteixen que la investidura de Feijóo està abocada al fracàs.
Per cert, que Rosa Alarcón dimiteix com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, la fins ara regidora de Comerç, Restauració i Mercats ha presentat avui la seva dimissió a l'alcalde Jaume Collboni per motius de salut. Alarcón té el síndrome de Meige, una alteració neurològica que provoca contraccions musculars involuntàries. Fa uns mesos ella mateixa en parlava al Via Lliure de RAC1. no té res a veure amb els ulls, és un tema neurològic, i que el que fa és que em tanca les parpelles sense saber quan passarà, ni hi ha patrons, ni... És de sobte, i per tant, haig d'anar així estones.
Alarcón ho ha anunciat aquest matí en una piulada a Twitter.
I atenció a això perquè pot afectar molta gent. En risc pràcticament 1 milió de viatges, en concret uns 900.000, de l'Imserso fins Nadal.
Sí, això després que les empreses que es van presentar al concurs per gestionar el programa de turisme social i s'han quedat excloses, hagin presentat un recurs si el Tribunal Administratiu els ho accepta. Els viatges que havien de començar d'aquí un mes es podrien endarrerir fins al desembre. Per primera vegada, el govern espanyol va concedir tots els lots a una única empresa.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
10 minuts mal comptats i clavarem les 11 en punt del matí. Ho anirem deixant aquí, però abans deixeu-me fer-vos una pregunta que canvia radicalment el tema que ara estàvem parlant, però que és, i començo per tu, Helena. Mm-hmm. Has sentit mai por anant sola pel carrer? No cal que fos ni una zona en la que doncs, et poguessis sentir especialment vulnerable pel que sigui, no una zona perillosa, no. Simplement anant sola pel carrer, de nit, pel simple fet d'anar sola, has sentit por de que algú et pogués dir alguna cosa, algú et pogués fer alguna cosa?
Sí, i tant. Sí. Penso que és... Segurament, serà aquest dia la resta, però sí, sense cap mena de dubte.
Sílvia?
Sí. Tota la vida en moments determinats, el que passa és que jo també adopto una actitud molt vigilant, que és sistemàtica també, perquè com que he fet informació policial durant molts anys, tinc com uns consells i uns trucs, i això fa que em senti una mica segura perquè sé que tota l'estona controlo molt, però hi ha vegades que hi ha situacions que em fan estar més nerviosa, i això és una cosa que jo crec que totes les dones no s'ho treuen mai de sobre. I perquè és una qüestió ja de vulnerabilitat física, i en canvi els homes jo crec que tenim un punt de vista molt diferent.
Gemma, és un sí també?
I tant, un sí radical, però és que a més t'autoimposes unes normes de moure't per la vida, pel món, quan viatges, quan estàs a la teva ciutat, t'autoimposes una manera de funcionar que interioritzes que és la normal. Fins que arriba un moment que dius, no, això no és normal, jo no he de viure així.
Oriol?
Habitualment no, en alguna situació molt puntual, doncs d'un entorn molt conflictiu, així sí, però admeto que normalment no, i conec aquest patiment perquè me l'han transmès, la meva parella m'ho ha explicat moltes vegades, anant a muntanya, anant de nit, i ho trobo horrorós i espantós i una gran pena que una persona, sigui del sexe que sigui, no pugui anar pel carrer tranquil·lament.
Jo tampoc. Jo segurament visc en la mateixa situació que l'Oriol. Jo puc caminar tranquil·lament pel carrer, vagi pel barri de Barcelona que vagi, o vagi per on vagi, i si no estic veient una situació excepcional que em pugui posar a mi en risc de situació, jo vaig tranquil pel carrer de nit. Clar, he fet aquesta pregunta, i hi ha hagut 3 sís, sí, vaig amb por pel carrer, 2 nos, no, vaig amb por pel carrer. Els 3 sís, les 3 dones de la tertúlia, els 2 nos, el de l'Oriol i el meu, els dos homes que ara estem compartint taula. Per què us he fet aquesta pregunta? Us he fet aquesta pregunta perquè ara ja estem acabant la temporada d'estiu del món a RAC1, però hi ha hagut una dinàmica que ha sigut permanent durant tot l'estiu, que ha estat que les noies de l'equip, la Mar Suí, l'Eva Jou, la Zoé Ribaudí, la Ruth Caral, la Laia Colomer, també la Mònica Usar, dia sí, dia també, potser algun dia que no, però dia sí, dia també, arriben a la redacció amb alguna anècdota o alguna situació desagradable que acaben de viure fa 2 o 3 minuts. O bé perquè algú les ha cridat, o bé perquè algú les ha perseguit, o bé perquè algú els hi ha fet un xiulet, o bé perquè algú que estava parat en el seu cotxe en un semàfor quan les ha vist passar, per molt que tingués el semàfor verd, no ha continuat i se les ha quedat mirant. Aquest tipus de situacions, insisteixo, dia sí, dia també. I quin ha estat el gran error o el gran pecat que hauran pogut fer l'Eva, la Mar, la Zoé, la Mònica, la Laia? Doncs segurament ser dones i treballar d'hora al matí. Aquesta franja de 5 a 6 del matí. I us dic això perquè demà Exposarem aquestes situacions, deixarem que entrin aquí l'estudi, la Mar, la Zoé, la Mònica, la Ruth, i ens expliquin situacions que han viscut no ja al llarg de la seva vida, les últimes 5 setmanes, pel simple fet d'haver d'anar caminant pel carrer, d'haver d'anar a treballar entre 5 i 6 del matí. I tot allò que han hagut de fer precisament per poder-se sentir més tranquil·les anant pel carrer. Com, per exemple, haver de crear un grup de WhatsApp elles per anar parlant, enviar-se la ubicació, enviar-se notes de veu, trucar-se per telèfon, quan a aquella hora del matí pots voler escoltar música, escoltar el que sigui, la repetició del tu diràs, doncs elles s'han de trucar per telèfon per poder sentir més segures i perquè aquelles persones doncs, que podrien atacar-les, doncs vegin que almenys estan en contacte amb algú. I aquesta situació, insisteixo, és constant. I demà, aquí al Món RAC1, abordarem aquest tema. I en paral·lel abordarem el tema sobre com són les ciutats de nit i si estan preparades o no per transmetre seguretat a les dones. Això serà demà. Queden 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Com deia, ho anem deixant aquí. Oriol Rivet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i tot l'estiu.
Encantat.
Crec que ens escoltarem aviat, no?
Esperem que sí.
Escoltarem aviat. Sílvia Barroso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i tot l'estiu. També de debò.
Igualment, Sílvia, gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer.
Gràcies a tu per acceptar. Helena Freixa, el mateix, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui durant tot l'estiu.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer enorme.
Igualment.
I Gemma, el mateix et dic, moltíssimes gràcies per avui i per tot aquest estiu.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a tots quatre. Ara tenim pendent, mira, de volta per aquí fora, l'Oriol Querol. Ell és el CEO de la Kings i de la Queens League, i amb ell parlarem de la Prince Cup. I direu, què és la Prince Cup? Doncs la Kings i la Queens League de la Canalla, que aquest cap de setmana s'organitza un torneig per nens i nenes de 7, 8, 9, 10 anys. Em sembla que són les edats. Ara en parlem amb l'Oriol Querol, també o més grans, amb ensenya la Mar, bueno, canalla. I també en parlem amb l'Albert Bermúdez, que és narrador, i serà narrador de la Prince Cup, també amb l'Albert Lloreta, que, per cert, aprofitarà per destapar-nos la cara més fosca del món dels streamers, i arribarem, com sempre, al punt de les 12, com que és dimarts, parlant d'intel·ligència artificial, i trastejant amb l'intel·ligència artificial. Avui ens acompanya des de Eurecat la Laia Subirats, també el Marc Segués, que sempre el fem venir, per parlar d'eines d'intel·ligència artificial que ens ajudin amb la tornada a l'escola. Per tant, eines d'intel·ligència artificial que són molt útils de cara a l'inici de curs d'aquests dies. Això serà ara aviat, però abans... Hola, Mar.
Hola, Sergi.
Què hem de saber?
Que la taula d'en Bernat, qui no hi és, doncs no hi has comptat. I és que...
Sí, això
diuen. I és que Andorra serà una vegada més l'epicentre de la cuina d'alta muntanya. Del 13 al 17 de setembre arriba la segona edició de l'Andorra Taste. Doncs aquestes dates, com dèiem, els xefs de restaurants com el Celler de Can Roca, el Bardal o el La Sarte, entre d'altres, oferiran conferències i taules rodones que serviran per reivindicar la cuina d'alta muntanya. I del 15 al 17 de setembre, les jornades populars amb show cookings, tallers, masterclasses i música en directe. Trobareu tota la informació al portal web visitandorra.com.
Gràcies. 3 minuts i clavem les 11 del matí. Ara tornem aquí al Món RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat. Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment.
La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional.